L'espai periòdic que fem amb l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, de l'OMIC, amb la Sandra Clark. Sandra, bon dia.
Bon dia i bon any.
I bon any. Que d'entrada doncs, tenim un tema sobre la taula, que és la qüestió del comerç, de la moda ràpida, seria la idea aquesta, però res, una breu falca, perquè és que ens hem esverat tots una miqueta ara amb aquesta qüestió d'Endesa, de la carta que han enviat, i fins i tot també ens comentes d'una notícia que sortia sobre la finalització del conveni de pagament dels vulnerables.
Bueno, és un conveni que tenen... És que no vull parlar gaire perquè jo no... Només ho he escoltat i ho vaig escoltar així com de passada, però sí que és veritat que hi ha un conveni que tenia Endesa amb una administració que no és local, que finalitza, llavors les conseqüències que tindrà això per als usuaris, que això ja ho comentarem més endavant, i després la comunicació que ha fet Endesa de l'atac de les dades a la seva base de dades, que això, òbviament, té repercussió en totes les persones consumidores i usuàries que tenen un contracte de servei amb aquesta companyia. Endesa ha sigut, jo crec que molt clara, ho ha comunicat. De fet, nosaltres a l'OMIC vam rebre també un comunicat per fer-ne difusió i això és el que estem fent. El que passa que les conseqüències d'aquest atac s'hauran d'anar veient. Jo el que proposo és, com que el mes que ve tenim espai de consum, si ve tractar de manera puntual o si dona per un programa, tractar-ho com amb un programa.
Doncs anirem parlant, però com a mínim volíem deixar clara aquesta falca, perquè probablement això tindrà recorregut i conseqüències, sentirem més coses durant les properes setmanes i per tant doncs ho podrem desenvolupar. Però avui ens volies parlar del concepte de moda ràpida.
Moda ràpida, que és una cosa que ho ha petat.
Ho ha petat.
La moda ràpida és el consum electrònic, és a dir, per mitjans electrònics, ja sigui webs, ja sigui plataformes electròniques, el que sigui, de roba. Una roba que té un baix cost, després ja parlarem per què té un baix cost, i que entre la població jove, sobretot, està com ha crescut exponencialment. I a més enllà de la població jove, que veu una oportunitat per poder comprar recurrentment roba, és una indústria, la de la moda ràpida, que crec que era entre els anys 2017 i 2021 la facturació va créixer al 100% de moda ràpida. Vull dir, és molt bèstia per mi, no? Llavors, és veritat que és una comoditat poder comprar des de casa, és veritat que, ostres, que la samarreta en val 4 euros, pues, quina ganga, no? Però jo crec que com a consumidors ens hem de plantejar el cost que té aquesta roba més enllà del que tu pagues. No? I és una mica el que a mi m'agradaria tractar avui aquí, per bàsicament que cadascú pot fer el que vulgui i el que cregui, però de tindre consciència quan estem comprant depèn de quina indústria.
D'acord. És a dir, que és una roba... D'entrada, la venda és legal.
La venda és legal, clar. O sigui, és una compra, el que s'anomena una compra a distància, com qualsevol altra. De fet, les normes de consum recullen aquesta modalitat de venda. Hi han coses que hem de tenir en compte quan comprem, una mica, per tirar una mica endarrere, deixant la moda només. Quan comprem... quan fem comerç electrònic, quan comprem online, hem de tenir en compte molts factors, no? Hem de tenir en compte, com a consumidors, la publicitat que ens estan fent. Si aquell producte que ens estan ofertant i la publicitat i la informació que ens donen realment s'adequa amb la funcionalitat del que estem adquirint i les característiques que ens diuen. Si ens estan informant que tenim un dret de desistiment, si ens estan informant que tenim un dret de garantia, si ens estan... si ens entreguen el producte en el termini que toca, que legalment serien 30 dies, però l'empresa i el consumidor poden pactar-ne un altre. Que ens estan dient el preu complet, perquè a vegades, ja ho tractarem més tard, però a vegades ens enduem sorpreses quan anem a pagar, no? Si ens estan informant de la política de protecció de dades, que una mica té relació amb això que dèiem d'Endesa, no? I que les nostres dades seran tractades de... És que estem donant moltes dades quan comprem, que no hi ha publicitat enganyosa, que no hi ha publicitat agressiva i que no hi ha el que s'anomena, que hi ha moltes vegades passa en aquest comerç electrònic, no hi ha l'existència de patrons foscos, que això és una cosa que no ens n'adonem, però hi són.
Ara ens explicaràs el concepte de patró fosc.
Oh, i tant, sí. Jo, mira, us el llegiré, no ho faig mal, això de llegir, però és que és perquè és la definició que he trobat és com molt clara, diu, són estratègies digitals que fan servir les empreses que transaccionen en aquest àmbit digital, poc ètiques, que es fan servir tant en la indústria textil, però en altres àmbits també hi apareixen, i apareixen en els webs on tenen el mostrari dels productes que venen, per tal d'augmentar el sentiment de desig de les persones consumidores cap als productes ofertats. I com ho fan? Doncs mitjançant el disseny del web, la presentació del producte i la informació que donen. El problema d'aquests patrons foscos, vale? Perquè el que he dit, de moment,
sí, ni fred ni calor,
és vient. Sí. El problema d'això és que determinen la conducta de les persones consumidores a partir d'algoritmes. No? Llavors aquí ja estem una mica manipulant la decisió de la persona consumidora. I què produeixen? Que es compri amb molta més impulsivitat, amb una compra molt menys racional, i al final jo el que em qüestiono és si a mi m'indueixen d'aquesta manera a fer una compra, el meu consentiment.
Però llavors això seria, per exemple, quan al costat del preu t'apareix que hi ha una rebaixa del 48%.
No, perquè jo la rebaixa del 48% la puc fer. Uh-huh. Però això seria quan et diu estàs segur que vols sortir d'aquesta pàgina sense beneficiar-te de la promoció que estic fent, que acaba d'aquí 3 minuts? Això és un patró fosc. Uh-huh. Això m'està fent dubtar de si vull sortir o no vull sortir de la pàgina. I a més, no em ficaran en un... Per exemple, si a mi m'encanta comprar texans, no em ficaran un patró fosc quan vaig a mirar una nevera. O sí, però segurament quan jo miri texans sempre em vindran els patrons foscos i hi hauran estocs limitats i...
Solo queden dos.
Solo queden dos. Llavors et ve el teu fill i et diu, mama, solo queden dos. No? I fes-li entendre... Clar, és que això un menor no pot comprar, però un menor pot agotar la paciència als seus pares perquè comprin perquè solo queden dos. No? Llavors... Jo crec que aquí hi ha una línia fina que xoca amb una publicitat agressiva, amb una publicitat abusiva, perquè no és cert, o sigui, el principi de veracitat i d'informació que has de donar a les persones consumidores està regulat per norma. Uh-huh. I quan tu utilitzes un patró fosc, aquest principi...
Aquestes botigues, encara que la web estigui en castellà,
bueno,
moltes, encara que, i no totes, moltes vegades estan en un castellà traduït i mal traduït,
sí.
Estan ubicades fora, no d'Espanya, sinó de la Unió Europea.
Bueno, llavors aquí tens un problema amb... Una, estan fora de la Unió Europea, uh-huh, perquè es deslocalitzen moltes vegades a països on la política laboral és que potser no fem tant consum avui de normativa consum, però crec que és important, on la política laboral no està protegida, on la política medioambiental no està protegida, i aleshores té una repercussió molt gran. Uh-huh. Fan molta producció de roba, o sigui, cicles molt curts, a un cost molt baix, consumidor t'ho pagaràs molt poc, però segurament s'haurà contaminat amb aigües residuals.
La indústria del tèxtil.
La indústria del tèxtil contamina molt. Uh-huh. I després, les persones que han confeccionat aquella roba, segurament els seus drets laborals no els hauran respectat. Uh-huh. Però tu em dius, sí, estan localitzades fora de la Unió Europea, però és que hi ha casos d'aquest tipus d'indústria dintre
de la
Unió
Europea.
També. Sí.
Uh-huh.
Sí, sí, hi ha documentals que tu, si els busques per internet, els trobaràs i és esfereïdor.
D'acord.
Bueno, un país que ja no està... Bueno, ara no està a la Unió Europea, però havia estat.
Havia estat.
Sí.
A veure, quants han sortit? Espera, un. Un ha sortit. Vale.
Bueno, pues eso.
Doncs aleshores, que comença per gran i acaba per, nyà. Per tant, aquestes webs tenen uns patrons foscos moltes,
sí,
moltes vegades.
Els patrons,
els patrons foscos són legals?
No, perquè és publicitat enganyosa.
D'acord.
I són pràctiques comercials deslleials, i això està tant al Reial Decret Legislatiu, àrtic Espanya, bueno, Espanya, el Reial Decret Legislatiu, bueno, la Llei de Consumidors i Usuaris no ho accepta, i el nostre Codi de Consum també ho tipifica. Però és que, a més, com que això va més enllà i la Unió Europea sí que pren consciència, perquè clar, ara ja en un món globalitzat jo compro
on vull.
On vull. Aleshores, sí que és veritat que s'han legislat normes a la Unió Europea per tal d'aturar aquestes pràctiques i sancionar-les. I de fet, per exemple, aquí jo et parlo de casos que sé, a Catalunya, a través de l'Agència Catalana del Consum, es fan moltes campanyes d'inspecció per detectar aquestes pràctiques abusives. La Unió Europea també, països de la Unió Europea han legislat la prohibició de ventes de determinades empreses per aquest tipus de pràctiques. Vull dir que sí que s'està treballant, el que passa que, clar, que com que el comerç online és, per mi, tan inabastable...
Correcte.
És molt difícil.
I en el fons li fan la competència deslleial en molts casos al comerç tradicional.
Bueno, és que clar, això és un altre meló que també m'agradaria.
Però clar, també és... el comerç tradicional, si comet una irregularitat, és molt més fàcil de perseguir.
És molt més fàcil de perseguir, i jo, quan he tractat aquest tema, o sigui, ara et faig un exemple pràctic, no? Jo me'n vaig a una botiga i a mi em ve la dependenta i em comença: no, compra això perquè et queden tres talles, perquè no, perquè... I em comença a matxacar perquè compri. Primera, te'n vas de la botiga. I segona, li pots posar una queixa, no? Doncs és el mateix que ens estan fent a través dels patrons foscos.
Sí.
I després vaig a la botiga, a més de que tinc aquesta dependenta o aquest dependent que m'atossiga perquè compri, perquè em queden tres unitats, perquè... Ho faig molt exagerat, I llavors després me'n vaig a caixa i em diu: no, però és que a més t'he de cobrar que t'he acompanyat, que t'he assessorat, que no sé què, i el que t'havia dit que valia 20 ara et costa 43. Això, no, això ho veiem claríssim, que no es pot fer. Ara, ens ho fan a través del web i està tan manipulat, i és una qüestió de neurociència, que no ens n'adonem. I és el mateix. O sigui, jo m'ho plantejo, dic, si jo me n'anés a una tenda i em fessin això, diria, bueno, és que no hi torno més. La gent continua comprant per internet.
D'acord, i ens ho deixem fer.
Ens ho deixem fer, i a més, a vegades ho fem com: mira la ganga que he comprat, no? O si anés a una tenda que sapigués que tenen a la persona que està treballant allà despatxant pel matí i cosint per la nit, tu et plantejaries de... Bueno, jo crec que tothom diria: però què és això, no? Igual li diries a la dependenta: escolta, que és abusiu això. Doncs planteja't, quan compres a aquestes plataformes o a aquestes empreses multinacionals que venen roba a 4 duros...
Per tant, avui no estem tant apel·lant al dret del consumidor, que també...
Que també, perquè en aquestes pràctiques jo puc reclamar o jo puc fer valer els meus drets, perquè jo, quan compro... comerç a distància, continuo tenint uns drets.
Correcte.
No? Que me'ls reconeix. Llavors...
Però són més difícils de fer complir.
Són més difícils de fer complir, i a més estan més diluïts i la gent no els reconeix tant. No? I jo crec que el comerç electrònic ha vingut per quedar-se. Això és així, no? El comerç en establiment permanent, tant, jo vull que duri molts anys, no? Però està realment, és el que tu dius, amb clara competència de deslleial amb el comerç electrònic, perquè té uns costos que el comerç electrònic no té. I està molt més vigilat, i està molt més... però al final, el que tu has de, com a consumidor, has de ser conscient de l'acte de consumir, i has de ser conscient de que en aquest acte de consumitat, si és presencial com si és a distància, tu tens uns drets i les empreses tenen unes obligacions, no? I tu com a consumidor també tens unes obligacions, i que ens ho hem de plantejar, perquè clar, fer scroll al mòbil, pum 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 pum, anar ficant a la cistella i a veure quan baja de precio, bueno, vale, d'acord, és cadascú faci el que vulgui.
Que és aquella contradicció, com més productes posis, més barat. Home, més barat, bueno, no, perquè es posen més productes.
I a vegades passa amb això dels patrons foscos que tenim a la cistella productes que no hem comprat. Però ens valen 2 euros. Va, és igual. Si jo no ho he comprat, he consentit. Vull dir, són moltes particularitats d'aquest tipus de comerç que crec que ens han de cridar l'atenció, com a mínim ens hem de qüestionar. Mm. Després tu ja fas el que vulguis, no?
Oh, sí, ara em sona una cosa també clàssica d'aquestes webs, que t'ensenyen un producte a un preu molt, molt rebaixat i penses, oi, això el poses a la cistella i resulta que si entres a la web del producte hi ha diverses variants del producte i això simplement, el que és tan rebaixat és un complement d'aquell producte.
Però és un patró fosc.
Tu l'has triat com si fos el producte sencer.
Ah, i no ho és.
I no ho és perquè simplement t'envien doncs un complement que acompanya aquell producte.
És un patró fosc perquè la informació que t'estan donant no és correcta.
No és correcta. O sigui, si després entres i ho verifiques, sí, però d'entrada no ho veus.
Però la publicitat t'està enganyant i hem de tenir en compte que la publicitat vincula. És a dir, si a mi em dius, jo què sé, el micro aquest, per tant import, el que no em pots dir és... No,
el micro no.
Era el preu del micro. El preu aquest. Mm-hmm. Bueno, però tu m'has dit el micro, llavors crec que és molt important que ens mirem la publicitat perquè és amb el que juguen, no? Llavors, el principi de publicitat, el principi de veracitat, amb aquest tipus de pràctiques enganyoses, desapareix.
Però la legislació espanyola i europea pot lluitar contra això?
Sí, la europea té 2 normes, ara no em diguis, de serveis digitals, uh-huh. Hi ha una normativa de serveis digitals i n'hi ha una altra, a la qual que, o sigui, són normes que els estats membres s'han hagut de són directives, han hagut de transposar els seus ordenaments i aleshores han hagut de modificar lleis que tenien mitjançant les quals es lluita i es treballa, però és el que et deia, és que clar, les webs poden anar canviant. Clar, no dia a dia.
És molt econòmic canviar una web.
Clar,
per tant,
aleshores sí que els estats poden lluitar, però jo crec que poden lluitar també els consumidors. Uh-huh. És a dir, jo compro una cosa i em sento que que no m'han donat bé la informació, que la publicitat que m'han donat no era clara, que m'han induït a comprar o que m'han posat una cosa a la cistella. Jo, és el que sempre diem. Escolta, fes un... O que, per exemple, em anava a comprar una samarreta o un vestit moníssims, vamos, que anava el 8 per una boda i, ostres, és que és el vestit que buscava. Baratíssim, eh? Em diuen que la qualitat és tal que la tela... I quan em ve a casa, que això és una altra cosa, resulta que no té res a veure ni amb la foto, ni amb les qualitats del producte. El que nosaltres recomanem, o els serveis públics de consum recomanem, i en general és, abans de comprar, fes-te una captura de pantalla d'allò que t'han informat de la peça que vas a comprar. Perquè llavors, bueno, tenim més estem més documentats a l'hora de poder reclamar.
D'acord. El que passa és que aquí jo ja introduiria un altre factor. Molts d'aquests productes són productes molt econòmics. Mm-hmm. Aleshores, qui reclama per 2 euros?
Aquest és un altre tema. Que com que és tan econòmic... Primera, que és molt econòmic i qui reclama per 2 euros. I després et diré que hi ha moltes empreses d'aquestes que tenen una política de devolució que és fantàstica pel consumidor. Devuélvelo. Diuen, no, et retornem els diners. No cal ni que m'ho tornis. Però clar, llavors la gent et diu, no, però és que treballa, aquest tal empresa treballa superbé. És que no em fa ni retornar el producte. Per què no et fa retornar el producte? Primera, perquè li costa més.
Clar, logísticament.
Logísticament. Uh-huh. I segona, perquè el cost de produir allò és 0, o sigui, noi. Llavors, és, torno una altra vegada, hòstia, si penso tot això, és que hi ha una contrapartida negativa que ha d'existir. No pot ser en la meva compra.
Tot el que estàs comentant fins ara, Sandra, és aplicable a totes les plataformes, no només a les de moda.
Sí, clar. Jo he agafat el fast fashion, primera, perquè vull captar oients joves, no?, que estan a l'institut. Però,
no. Sí, aquesta hora sí. No, però ens poden escoltar després.
No, i perquè, per exemple, jo tinc nebodes que tenen entre 17 i 25 anys i elles m'ho diuen. Els nebots no, però les nebodes que en tinc, en tinc unes quantes, sí que m'ho diuen, no? Llavors, aquests Nadals que hem estat... però és que elles ho veuen com una oportunitat tan gran i vaig donar-me compte que no hi havia consciència, no? I que elles estan supercontentes perquè jo crec que aquestes indústries del fast fashion el que han fet ha sigut, i ara és democratitzar la moda. És a dir, abans, per anar a la moda, t'havies de gastar molts diners, era exclusiu de certes classes socials, no?, perquè tenien més poder adquisitiu, i de certs establiments, no? Amb el fast fashion el que fas és que hi ha moda per tothom. Tothom pot anar a la moda, tothom és trending topic en una societat que és tan de cara a la galeria, no?, de tant de postureo. Puc ser lo más, no? I frivolitza una mica tots els valors socials, perquè al final el consum també determina el model social. És un dels factors, no? Aleshores, a mi em va preocupar molt perquè només estava mirant una part del pastís, del fast fashion, no? Que és, ostres, tinc moltes opcions de compra, de moda, de renovar el meu vestuari, comentaris de, ui, però si jo tinc coses que ni me les he posat amb l'etiqueta i les he portat al contenidor de la roba. O sigui, hola? Saps? Aleshores, a mi això em va fer pensar molt. I jo no sóc una gran entesa en el tema de la fast fashion, ni molt menys, però jo els hi volia fer entendre de que allò doncs, és com un pastís, no? I que la compra que tu fas i el benefici que tu reps és un. Però després hi ha com t'han venut aquest producte, no? És que ni plantejar-s'ho. Com s'ha produït aquest producte? I a mi què m'expliques? No? I comentaris molt flagrants de, però si hi ha gent que accepta aquestes condicions laborals...
Però això ja fa temps, ja fa temps que es plantejava en... No cal dir el nom,
no,
però...
No, ja, és igual, sí, amb alguna indústria.
Amb alguna indústria, sí, diguem, sí. De l'home més ric d'Espanya.
Sí, sí.
Oi? Doncs això, sí. Oi que s'havia plantejat, ja?
Sí, perquè ell el que feia... aquesta empresa, i moltes, no només aquesta empresa, però deslocalitzava els sistemes de producció, les fàbriques les portava a països on no hi havia tanta regulació legal.
Correcte.
Llavors el cost era menor.
I quan hi va haver una vegada un incident molt gran amb morts a una fàbrica, doncs va esclatar.
Exacte, tot però el fast fashion, és que és això que dius, el fast fashion està... al comerç electrònic, però el fast fashion també el tenim a establiments
en
permanents,
comerç,
sí. Vull dir, al final és a tot el tipus de comerç, el que passa que el comerç electrònic, és el que et dic, hi ha tècniques de manipulació molt més sutils que en el comerç permanent, no?
D'acord. I que al final és el mateix, i el que passa és que és veritat que en el cas d'aquestes webs el preu encara és més
perquè tenen uns costos que el comerç permanent no té, que el comerç, un establiment no té. Però hi ha ara botigues d'aquestes marques que de cop i volta estan desapareixent de les ciutats.
Correcte, a Vilanova estan tancant totes
aquestes.
Per què?
Pues perquè potencien el comerç electrònic. Molt més fàcil.
I molt més econòmic.
Llavors, no sé, després la gent es queixa, no, però és que aquesta samarreta que m'he comprat, és que llavors quan la rento, la costura...
Què t'has comprat?
Planteja't què t'has comprat.
Per tant, costos laborals, costos ambientals...
Clar, i costos
socials
de per mi el cos social també té una implicació molt gran amb la gent jove, en aquest tipus d'indústria, la indústria textil.
Aquí ens podem fer la reflexió, perquè és veritat que fins ara la Sandra en tots aquests programes ens ha parlat molt de drets, d'allò que podem reclamar davant de les empreses i de la legislació que ens protegeix a l'hora de fer de consumidors, i en aquest cas estem anant un pas més enllà.
Bueno, és com és el programa de la reflexió avui.
Sí. Ja no és tant els drets, que també hi són i que també existeix en principi la mateixa protecció, sinó apel·lem més a la consciència. És
clar,
a dir,
perquè fas compres sense pensar si realment allò ho necessites, no?
Com és tan barat.
Com és tan barat, és un tipus de compra compulsiva. Potser després, quan ho has comprat, dius... perdona, m'he gastat... Perquè, clar, tu fas 2 euros, 2 euros, 2 euros, 3 euros, 5 euros... Però això suma, eh? Llavors dius, ostres, acabo de pagar per algo, per diferents productes, molts productes que no necessito, que no en faré ús, quasi bé, i que aniran a llançar-se. Llavors aquí hi ha un tema de residus, també. És que... Saps el Capitán Siam de la nostra època? Pues una mica, no? Clar, després tot això ens en va a un abocador. Hi ha abocadors, tones i tones i tones de roba.
És a dir, un producte que s'ha fet sense garanties ambientals, sense garanties laborals, a més matxacant a les persones i, per tant, sense garanties socials, es compra, no s'utilitza i s'acaba llançant, provocant també un residu.
Un residu
molt
gros.
És a dir, que tota la vida d'aquell producte...
I després, clar, les marques què fan davant d'això? Perquè això és molt evident. O sigui, això sí que sona, no?, de tant en tant, i surt per la tele i surt per la ràdio i hi ha documentals. Què fan les marques? Renten la seva imatge. Aleshores, hi ha marques que el que et diuen és: ah, escolta, en comptes de llançar la roba que no utilitzis, si és de la nostra marca, torna'ns-la i nosaltres la reciclarem. Doncs s'ha vist que i hi ha gent que s'hi ha dedicat, investigadors, que han vist que el reciclatge no és tal. Llavors és que una altra vegada és una manipulació molt dura, i tu t'estàs pensant que estàs comprant una peça reciclada d'algú, saps? I no és cert. I no és cert. Llavors, és com una indústria una mica, per mi, no sé, molt frívola.
D'acord. Clar, això no aplica a tot el comerç electrònic de roba ni de moda.
No, clar, però hi ha marques que són ètiques i hi ha marques que realment tenen... I hi ha bastantes, eh? Si tu pares... O sigui, jo alguna cosa he llegit i hi ha moltes que realment fan sistemes de producció ètics, tenen una publicitat correcta. Clar, la roba no et costa 2 euros, també t'ho dic, perquè és que...
És evident,
perquè
és clar.
Exacte. Saps?
Allò que té un valor s'ha de pagar.
I el que sí que hi ha una contraprestació davant d'això, perquè és veritat que ara tampoc vull manifestar que no, és que tota la gent jove o tota la gent o gent, és igual, compra aquest tipus de roba. No, també hi ha part de la població que s'interessa per saber altres maneres de consumir roba de segona mà, roba realment reciclada, roba que està feta amb processos honestos, que val el que val, però que ja estan, saps, que es compraran dos i que els i que estaran conscients. Hi ha gent molt conscient també, de com consumeix. Això és la gran, saps, bueno, no està tot perdut, però sí que crec que si fessis una enquesta a una franja d'edat entre 18 i dic 45 o 50, potser ni sabrien les conseqüències d'aquest tipus de compra, ni se n'adonarien que, ostres, realment estic comprant sense necessitat i pel fet de comprar, perquè, bueno, saps? No tinc ni idea, o sí que tinc idea de que això no pot ser molt beneficiós per diferents sectors, però
com a mi també em casquen, doncs jo,
com a mi
mira.
També em casquen, doncs que casquin a tothom i mira. Llavors, clar, crec que hem de canviar una mica aquest concepte, perquè al final és on vivim, la societat, i el consum influeix.
Per tant, és aquesta una qüestió més de consciència, perquè hi ha una part que la legislació protegeix, però hi ha una part que, com aquest univers és tan gran, les mateixes lleis no hi poden arribar.
No hi arribaran mai, perquè llavors jo crec que ha de ser de dues bandes, no? Per una part, els governs han de legislar i han d'intentar que aquestes pràctiques disminueixin al màxim possible, sancionant, perquè és que al final si tu no fas bé les coses, pues és així, hi ha una sanció, no hi ha més. I després hi ha una part de consciència dels consumidors, és com tot, si no consumíssim moda ràpida deixaria d'existir.
Correcte, sí, no? Sí, això és molt clàssic.
I molta gent que consumeix moda ràpida sense necessitat econòmica de fer-ho.
Ja, però és barata. Quins patrons podem detectar, ens poden servir per detectar que estem en un comerç que practica...
Patrons foscos. Mira, pot ser que estiguem navegant, mirant qualsevol pàgina web de qualsevol establiment així online, i que de cop i volta a mi m'apareixin missatges, aquests que et deia, no? De vols estalviar diners, vols optar aquesta promoció, però no una vegada, ni dos, ni tres, constantment. Què pot passar això? Que al final el nostre cervell es satura i entra, i linka, i mira. I aquí és com la roda del hàmster. Ja hi ets dins. I aquí ja t'induiran a comprar. Perquè llavors aquí ja faran servir algoritmes, que t'oferiran el lloc que tu més busques, i a la teva ment pensarà, ostres, doncs mira, i acabaràs comprant.
Allò de les cookies. I ara bueno, aquí farem una falca. Quan estem navegant, el nostre ordinador està enregistrant
tot allò
que nosaltres estem fent, perquè nosaltres li hem donat permís, perquè la Unió Europea va regular que no fos obligatori, que s'hagués de demanar. Però és aquell missatge que moltes vegades ens apareix i que, per cansament, acabem dient sí.
Accepto. I no, però
i si acceptes, aleshores, simplement l'ordinador va registrant. Les webs que entren veuen aquella informació i aleshores t'ensenyen allò que tu has enregistrat donant-li permís en el teu ordinador sobre el que estàs navegant.
I llavors aquí és on, saps? No, clar, si a tu t'agraden molt els viatges, doncs segurament això de vols optar una promoció segurament és un viatge a no sé on amb una ofertassa boníssima que després veurem si és ofertassa o no. Vale? Després, això que fa molta gent de vaig ficant a la cistella. I un dia decideix que ja ho compra tot, no? Revisa la cistella, sobre costos dissimulats. És a dir, no m'han informat que si me l'enviaven tenia un cost, no m'han informat, m'han posat una cosa allà que no sé què és, però allò que dèiem, no? Pues ho deixo i tal. Això no ho poden fer. O sigui, la informació prèvia que et donen vincula el teu acte de consum, amb la qual cosa, si a mi tu no m'has informat en cap moment de que allò tenia un cost d'enviament o que per retornar jo hauria de pagar, no m'ho pots fer després. I això sí que passa, això també és un patró fosc. Després, un botó de preselecció imposat a l'usuari per l'empresa. És a dir, vols aquest micro i al costat mercat també vull el peu, que també té un cost. No, jo he de poder marcar lliurement abans, no ha d'estar marcat aquell botó, i això surt molt. Després hi ha missatges cap al consumidor que ja ho fan, ja ho fan d'una manera, amb mides, amb formes, amb colors, perquè atraigui la teva atenció i tu et fixis més en allò que en la resta de productes. És una inducció clara, cap allà, saps? Això seria un patró fosc, que tu t'estan induint d'una manera que no t'estàs ni donant compte perquè tu vagis cap allà, cap on ells volen que vagis, perquè saben que la teva és més probable que tu acabis comprant alguna cosa. I després, això de... Aquest és el meu top 10. Quan diuen estoc limitat, et queden dues unitats, aquest que parlàvem. Molt. I amb la fast fashion és moltíssim. Sol queden 20 unitats. O posen un temporitzador d'aquesta promoció s'acabarà en 6 minuts. no? I entres després al cap de 12 minuts i continua la promoció, 6 minuts, saps? És una manera de, jo crec que de manipular el teu cervell. No?
I tot i que també no es pot fer, però home, si t'hi has trobat més d'una vegada que sempre hi ha aquest comptador i que sempre és això...
Sí, però, però és que la gent continua comprant perquè aquesta pràctica continua aplicant-se.
Però em refereixo que al final el consumidor, el que dèiem, ha de ser conscient i ha de ser conscient també a l'hora d'actuar. Sí, ja tots hem tingut l'experiència perquè hem comprat més d'una vegada per internet que ens apareixen aquests estocs falsos o aquests temporitzadors de compte enrere que també són falsos. Home, la primera vegada t'ho podràs creure, però la tercera o la quarta o la cinquena...
Ja, però bueno, jo què sé, és que continuen posant-los, llavors jo crec que, clar, hi ha tantes transaccions...
Però per això, i és el que ens has dit sempre, Sandra, que al final el consum és un acte de responsabilitat que comença en un mateix.
Exacte,
també. I per
exacte.
Tant, clar...
Bueno, és que anar a determinades... anar a buscar... anar a comprar determinats webs de determinades empreses, aquí ja comença el tema.
Ja saps on t'estàs, o hauries de saber on t'estàs entrant.
O a vegades tu estàs navegant i de cop i volta et surten. Uh-huh. O sigui, ja no els vas ni a buscar, és que et surten de cop. I dius, perdona? O sigui, i ja vas tancant finestres, però les finestres no paren.
Aquí també hi ha una fórmula, que són els bloquejadors de...
Sí, això sí, aquests emergents, no sé què.
D'emergents sí. I tot això, això sí. També està regulat.
Bueno, això un dia ens podies fer tu el programa per dir-nos tot.
I va força bé, perquè...
No,
quan
clar.
Surtes quan entres a les webs dels diaris i aleshores et comencen a sortir...
Clar, i tot de... Bueno, això també, perquè al final dius, escolta'm, jo estic navegant... navegació tranquil·la, no? I després, bueno, hi ha una altra història que són totes les ressenyes, que hi ha un mercat de ressenyes falses i ressenyes comprades i les indústries compren ressenyes... Bueno,
perquè tots també tenim el costum de dir, a veure què diuen d'aquest producte.
Exacte.
I, oi, mira, té 5 estrelles a tot arreu.
Fantàstic. I això també és publicitat enganyosa pura i dura, perquè si jo faig una ressenya com a consumidora, això no és publicitat, jo estic fent la ressenya d'acord amb la meva experiència de consum.
Ja està.
Però si jo et pago perquè tu em facis ressenyes, allò per mi és una publicitat.
No, home, és evident.
No, però és una publicitat...
Però és enganyós, perquè ho estàs venent com el que no és.
Exacte, exacte. Uh-huh. No? I aquelles persones que... Bueno, i aquelles ressenyes no són reals. sí, és molt interessant el tema.
Però clar, a diferència del comerç físic presencial, que tot això és més detectable i perseguible...
Clar, és que això és detectable en un comerç físic...
En un comerç online que és la selva.
És la selva. Però és cap on anem, Joan? Uh-huh. O sigui, per això jo crec que la persona consumidora ha de tenir molt clar els seus drets i les seves obligacions en aquest tipus de comerç. O sigui...
Però ja. no els tenim. Has comentat abans de les nebodes.
No els tenim, ja t'ho dic jo. No sé, les meves nebodes no són un clar... O sigui, la puc extrapolar a la Generalitat.
No, però ja és un target. Sí.
Però és un target de persones. Però anava a dir, o sigui, en el comerç electrònic... O sigui, al final estem fent un tipus de comerç electrònic, no? Amb tota aquesta part de consciència que hem de tenir com a consumidors... quan fem aquest tipus de... quan comprem en aquest tipus de webs. Però després jo també he de tenir en compte tot allò que jo puc demanar. És a dir, jo he de saber que la publicitat que em fan és veraç, no? I que si no és veraç, puc reclamar. Jo he de poder saber que si el producte que m'envien a casa no es correspon amb les característiques o la funcionalitat de la publicitat que es feia al web... Jo puc reclamar, per això nosaltres sempre diem, escolta, fes-te un print pantalla fins que t'arribi el producte, no? Que els productes que compro per web tenen garantia. Bueno, aquestes samarretes és que com que anem aquí, anem a venir a les samarretes d'aquestes del comerç electrònic del fast fashion, és que també tindrien garantia.
Més d'un rentat.
que no està regulat. Potser que algú que se't dediqui a regular que s'ho plantegi. No ho sé. Clar, però bueno, clar, els productes que jo compro tenen garantia. He de poder reclamar algun lloc. Si allò no és correcte, jo, com a consumidor, tinc dret a reclamar. Què passa? Que aquestes... jo a vegades que hi ha persones consumidores que ens fan reclamacions d'aquest tipus de compra o d'un tipus de compra online, X és igual, dades de l'establiment. Bueno, primer no tenen factura, perquè no se'ls envia. Després dius, bueno, vale, doncs anem a buscar les dades de l'establiment per poder reclamar. On has comprat?
A la web.
Clar, això a mi em va els teus drets com a persona consumidora, no? Que els tens, però és que és el que tu dius, és una confluència entre consumidor i acte de consumir, no? I aleshores sí que tinc tots uns drets, però depèn de on faci l'acte de consum els podré exercir d'una manera més fàcil, no? Perquè sabré on m'he d'adreçar, perquè sabré perquè podré acreditar millor allò que m'han informat, perquè tindré un tiquet, perquè tindré una factura, que si ho faig en un web, que és que m'envien el producte en una caixeta i jo pensava que m'arribava una jaqueta i resulta que són unes ulleres de sol. Això, hem tingut una consulta a l'OMIC. Què li dius? Bueno, és que fes la reclamació prèvia i et diuen, a on? I busques...
A la mateixa web, normalment, sempre
tenen allò. A la
mateixa
web haurien d'estar a baix, i això li dic a la gent. Quan tu vas a la web, a baix, ha d'haver-hi un apartat de política legal o de... que allà haurien d'estar les dades. Però què passa? Que a vegades hi ha les dades d'una adreça postal i un CIF. I a vegades, com si l'empresa no és europea o no és... o sigui, on no és ni europea, té un número d'identificació que tampoc sabem molt bé. Aleshores, clar, nosaltres el que diem és fer un correu electrònic, no? Perquè així acredites que tu has reclamat i després ja poden venir a l'OMIC i nosaltres fem el procediment de mediació. Però és que a vegades, fins i tot, en aquest tipus de web, en aquest tipus d'indústria, és molt difícil buscar les dades de l'empresa. Clar, si vols enviar a un organisme competent en disciplina de mercat que fa inspecció una vulneració que s'ha detectat d'un dret dels consumidors, has d'enviar amb totes les dades.
Clar.
Si no, també fins i tot això no es pot fer.
Salta.
I és el que tu deies, els estats, sí, tenim les lleis, però si no ho fem una mica entre tots...
D'acord. Te n'arriben moltes d'aquestes?
De comerç electrònic, sí. Moltes. De gent, perquè és la pràctica habitual de compra.
És curiós.
Molta gent que compra online i que després pues, o el producte no funciona correctament o... Sí que n'arriben. El que passa que també és veritat que si és... clar, hi ha molts establiments espanyols, catalans, que tenen venda online. Aleshores, quan és un establiment espanyol o català, és més fàcil, perquè a més d'un correu electrònic tens un telèfon, pots parlar amb una persona, si no és una multinacional pues és més difícil, però aquestes són fàcils. El problema és quan en ve algú que ha comprat a la Xina.
Que és el més habitual.
Que és el més, la Xina ara és un top 10. Llavors, a part de que les polítiques de la Xina, de consum de la Xina no tenen res a veure amb polítiques europees o espanyoles o catalanes, clar, no sé com jo li faré la reclamació. Imagina't que tinc l'adreça, li faig la reclamació i potser la seva política de consum, saps? I després bueno, és que...
Perquè no han de tenir una filial espanyola per poder actuar o...
Per poder actuar, sí, han de tenir algun lloc aquí, ells.
Uh-huh.
Però com és per internet, el que jo, fins on jo sé, les polítiques fiscals i tot això no m'han de ser. A nivell de consum, el que han de tenir és adaptar de la seva web al tipus de territori on volen vendre el seu producte. És a dir, si hi hagués una empresa de Xina que només ven el producte a Catalunya...
Hauria d'adaptar-se a la normativa lingüística de Catalunya.
Si és espanyola, la normativa lingüística a Espanya...
Correcte.
Vale? Aleshores, això sí que ho veiem. I després, quan entren una empresa xinesa, entra producte a la Unió Europea, ha de tenir en compte les normatives d'etiquetatge. Uh-huh. I unes normatives d'etiquetatge són unes normatives també de passar... o sigui, de veure que el producte doncs, és conforme.
Es pot vendre a la Unió Europea.
Té, per exemple, totes les qüestions de seguretat assolides.
Com aquell segell que veiem sempre de CE.
De CE i que, a més, però s'ha d'anar amb compte perquè a vegades el CE no és CE. No? És, jo l'he passat i he etiquetat això i això passa molt.
D'acord. O sigui que és bastant, bastant complicat tot plegat.
Bueno, jo crec que no és complicat, sinó que ha de ser més conscient. Mm-hmm.
Sobre la normativa fiscal, si no recordo malament, a partir del juliol entren en vigor les noves taxes de duanes de productes que venen de la Xina.
Bueno,
I això encarirà una mica...
Jo crec que és una mesura.
Els productes.
No?
És una mesura que ha establert la Unió Europea.
És que, clar, és que com més compres a la dic la Xina perquè és el gegant del
sí,
tèxtil,
no, però, és que...
però no perquè tingui cap mena de problema. Però com més compres allà, més es redueix el consum d'aquí. Uh-huh. I la indústria tèxtil d'aquí, que havia sigut molt pionera...
I molt important.
I molt important, ara ja no.
Doncs...
no? Llavors, també és una manera de cuidar el territori.
Al final acabem sempre dient el mateix. Consciència.
Sí.
Consciència, un cert grau de coneixement dels drets que tenim com a consumidors, però sobretot consciència, perquè on no arriben els drets arriba la consciència.
Exacte.
I si en tenim una certa consciència...
I obligació de conèixer, de saber, de fer un, o sigui, l'obligació de conèixer també el que sí i el que no.
Exacte, i el que estem comprant, perquè
exacte,
en el fons tenim dret a comprar, i tant.
Tot el que vulguis.
Però, home... Oi? Doncs ja. Em sembla que més o menys, sense dir-ho del tot...
La idea crec que
ens hem entès.
Sí.
Sandra, si surten coses noves de l'UDNDES i això, i en parlarem...
Sí, aviam aquest mes, l'any més que ve, uh-huh, aviam si podem, encara que sigui, de fer una anotació, perquè crec que és un servei bàsic que tothom té dret a tenir-lo i llavors és important.
Doncs en parlarem d'aquí a un mes més o menys, amb l'espai de l'OMIC. En qualsevol cas, doncs, com sempre, la Sandra els atendrà. Si tenen dubtes, consultes de consum, a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, que està...
Els dimecres al matí i els dijous a la tarda atenem presencialment amb cita prèvia que es pot per la web, uh-huh, de la seu electrònica es pot agafar, o si no, trucant al 93 894 4061, també us donem cita prèvia, i si no, estem en la resta de dies a nivell 10, que està al carrer Gabriel Pallarès, número 12,
uh-huh. 12, sí, correcte,
d'aquí de Sitges, i també per consultes també es poden adreçar allà, cap problema.
Doncs Sandra, moltes gràcies i fins d'aquí un mes.
Fins d'aquí un mes.